Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Leire Pagín, exministra de Sanitat, Política Social i Igualtat durant el govern de Zapatero, ha afirmat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que el fet que les dones encara no estiguin representades en diverses meses de preses de decisions demostra fins a quin punt encara estem allunyats de la igualtat entre homes i dones.
No es, se trata simplemente de decir, ¿no?, cambiemos a los hombres por las mujeres. No es ese el discurso, es simplemente que hay que tener en cuenta que los fenómenos que hoy vivimos siguen teniendo un impacto diferente en las mujeres que en los hombres, la desigualdad que vivimos. Incorporar a mujeres en la toma de decisiones, en la solución de los problemas, supone incorporar esa mirada de quienes sufren las cosas de otra manera.
Pagín ha dit que mereix la pena esforçar-se per fer-ho perquè s'ha demostrat que la mirada de les dones pot ajudar a desencallar conflictes i a veure les coses d'una perspectiva diferent. La Inspecció de Treball aquí a Catalunya ha proposat una sanció de 91.000 euros a Mútua Universal després de detectar 3 infraccions en matèria d'igualtat: discriminació salarial tipificada de molt greu i sancionada amb 85.000 euros i falta de registre retributiu i pla d'igualtat. Tot plegat avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, quan hem sabut també que 30 de les 35 empreses de l'IBEX 35 no tenen un pla d'igualtat en vigor, després que hi acabés el termini perquè totes aquestes empreses, amb més de 50 treballadors, comuniquessin la posada en marxa d'aquest tipus de plans que estan regulats per llei. I la Unió General dels Treballadors ha demanat un compromís ferm, continuat i a llarg termini, de constant creació d'ocupació davant una possible fusió entre els operadors Orange i MassMòbil. El sindicat considera que una operació d'aquestes característiques ha de posar l'ocupació entre les seves principals prioritats per ser creïble en termes de valor i aposta de país. Tot plegat després que avui Orange i MassMòbil hagin anunciat que comencen converses per combinar els seus negocis a l'Estat i convertir-se així en l'operador més gran de telefonia a Espanya. I un agent de Mossos d'Esquadra ha estat detingut després d'intentar matar presumptament la seva parella a Vilassar de Dalt, al Maresme, clavant-li un ganivet. El policia està destinat a la seu central de la policia a Gara, a Sabadell, i mateix ha alertat els serveis d'emergències mèdiques dient que la dona s'havia tallat. Els Mossos l'han detingut per presumpte temptativa d'homicidi contra ella, segons han confirmat fonts policials. Ja s'ha obert una investigació sobre els fets i la vida de la dona no corre perill. I a judici, un educador social d'un centre residencial d'acció educativa de Reus, al Baix Camp, per haver abusat d'una menor tutelada. Els fets es remunten entre l'any 2015 i 2016. El Ministeri Fiscal considera que l'acusat aprofitava l'ascendència que tenia sobre la menor per, de forma reiterada, fer-li tocaments, petons i mossegades al coll. A més, li regalava coses cares i li deia que quan fes els 18 anys se n'aniria amb ella tot i estar casat. La Fiscalia demana 3 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals i també sol·licita que no pugui exercir cap professió que comporti el contacte amb menors durant 5 anys, que tampoc es pugui acostar a la víctima ni comunicar-s'hi en un període de 4 anys i també que indemnitzi la noia amb 1.000 euros per danys morals. El judici se celebrarà properament a l'Audiència de Tarragona i l'home en qüestió ja va ser acomiadat. I ara els esports amb Pau Massip.
En ciclisme, Mats Pedersen s'ha emportat la tercera etapa del de París-Nissa, que s'ha disputat aquest migdia. Brian Coquart ha estat segon i Wout van Aert tercer. Jasper Philipsen ha quedat quart en la general. Laporte es manté líder, seguit dels seus companys d'equip del Jumbo-Visma, Van Aert i Roglic. Demà es disputarà la quarta etapa, una contrarrellotge de 13,4 quilòmetres. I Ainhoa Tirapu i Dolores Martel han presentat la primera candidatura Unides por el Futbol per presidir la Lliga Professional de Futbol Femení. Aquest dimarts, el Consell Superior d'Esports ha anunciat l'aprovació dels estatuts de la nova Lliga, que es farà el proper 14 de març. Una candidatura independent i liderada íntegrament per dones que compten amb molta experiència i que desenvoluparan la màxima categoria del futbol femení estatal. Un pas molt important pel que fa al futbol femení, que un cop engegat l'organisme podrà començar a negociar els drets audiovisuals i comercials de la competició. I també a la prioritat, que és renovar el conveni col·lectiu del futbol femení denunciat per part dels sindicats. Així doncs, el 14 de març se celebrarà aquesta reunió per aprovar la creació de la nova Lliga Professional de Futbol Femení. I ja hi ha data per la final de la Champions femenina. Serà el dissabte 21 de maig a les 7 de la tarda a Torí. Una final a la que aspira arribar el Barça, que es troba el proper 22 de març als quarts de final de la competició amb el Real Madrid. Una data el 21 de maig que coincideix amb la final de l'Eurolliga masculina a Belgrat. La competició de bàsquet europea va decidir avançar una setmana al cap de setmana de la Final Four i també la seu, que inicialment s'havia de jugar a Berlín.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit al toc de les 6 amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts, darrera hora del Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Amb nosaltres, Laura Rabanal. Bona tarda, Laura.
Bona tarda.
Carme Pasqual. Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda.
I la Consol Rovira. Bona tarda, Consol.
Hola, bona tarda.
Ui, això ja és una entrada, avui heu fet entrada de tietes professionals.
Avui és el dia.
Absolutament. Felicitats, eh?
Gràcies.
Avui és el dia de les dones. Ei. No de la dona, de les dones, no?
Les totes juntes.
Esteu estupendes, eh? Us veig molt arreglades.
Moltes gràcies.
Amb el llaç, Carme.
Tant, només faltaria.
Fantàstic. I portes un mocador morat, també.
Bé, és el dia. Avui és el dia D.
Sou d'anar a Alemanya després o no? A tu també portes un mocador, veig. Fantàstic. Anireu a Alemanya o no?
Procurarem anar-hi.
Sí?
Sí?
La Laura no?
Jo no puc.
No pots? No puc. Bé, però hi som allà, no? Mentalment, d'una manera o una altra.
Jo sempre estic amb les dones.
Sí, no?
Sempre.
Escolteu-me, quantes tonteries es diuen, eh? Sobre el tema de les dones, que si són capaces, que no, que si hi ha professions d'homes, professions de dones. Quina tonteria tan gran, no?
Pues sí.
Jo crec que tots podem fer tot. Que totes i tots podem fer de tot.
Ja. Yeah.
Exceptuant tindre fills, això és una cosa
a part. Sí, això de moment...
És l'única cosa a part.
Jo sempre us he tingut enveja amb això. A mi sempre m'hagués agradat... Clar, ha de ser molt bonica la sensació, no?
És bonic.
Sí, i dolorosa també, fill meu.
Sí, dolorosa també. No, si no és un accident.
No, però és fantàstic, eh?
En general, és una experiència...
Una experiència molt positiva.
Allò que notes que la criatura es mou dir, ha de ser bonic, això, no?
Oi que parles quan el tens a dintre, jo no sé vosaltres, però jo parlava amb el meu fill. I li deia, pues mira això o allò, que et sembla, ara anirem aquí, anirem allà. No em contestava, clar, però... Bé, jo anava tirant d'ell.
Si no et contestava, forma part de la normalitat. El problema és si t'hagués contestat.
No, alguna patadeta que altra, ja, igual no has sentit.
Escolta'm, parlant de patadetes, el futbol. Ara fixeu-vos que estem en dies d'enhorabona perquè estem veient les jugadores del Barça de futbol, les de l'Espanyol, que també fa molt de temps.
També ara poder pujarà una altra vegada a primera divisió.
Et veig posada amb el tema.
Jo molt.
Has t'agradat el futbol?
Moltíssim.
Ah, sí?
Bueno...
Digues.
Tinc el número 868 del Barça.
De veritat?
De veritat.
El 868?
Sí.
Fantàstic, no? I per tant, aleshores, segurament saps qui és Carme Nieto.
Sí, perquè l'he vista i perquè ara, a més, encara ho ha acabat de confirmar, perquè la Laura, en seguida, quan l'ha vist, l'ha reconegut.
Sí. Ah, sí? L'ha reconegut directament, Laura.
Sí, senyora.
També t'agrada el futbol, a tu?
Bueno, sóc molt aficionada perquè a casa meva, si no sóc aficionada al futbol...
No pots sobreviure, no? Directament.
Rai.
Clar.
Sí, que no gaudeixo del futbol, m'agrada.
Sí,
I quan són les dones, encara més.
Consol, i a tu t'agrada el futbol o no?
No gaire.
No, eh?
He de reconèixer que aquest boom que hi ha hagut, aquest esclat del Barça femení, m'ha sorprès moltíssim i em sembla que aniré a veure-les. No anem mai al Barça, però és que, no sé, m'ha fet molta il·lusió i trencar aquest no sé, aquesta idea que jo tenia. Era un prejudici, ho reconec. Però, mira...
Carme Nieto, què tal? Bona tarda.
Bueno, bona tarda. Encantada.
Apropis una miqueta més al...
Encantada de la companyia. I ja tinc que intervindre per explicar-li resumidament que aquest esclat es va produir fa 51 anys.
Cert. Ara meva.
Cert.
Però, clar, no existíem llavors. Ara, pues, com que també estan en un altre nivell que no té res a veure, pues, clar, és diferent. Però això va... O sigui, el primer partit... que jo hi era, Es va fer el 25 de desembre de l'any 70.
El dia de Nadal?
El dia de Nadal.
Ah, sí?
Sí, perquè, és clar, les grades estaven plenes tot de senyors, perquè, és clar, les senyores estaven a casa preparant l'escudella.
Que fora, eh? Sí, les úniques senyores que hi havia allà eren les jugadores.
Alguna més n'hi devia haver, perquè hi havia 60.000 persones.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, però no ens venien a veure nosaltres. Era una matinal, bueno, un popurri. Castellers, sardanes, un popurri. Llavors hi havia un... El Barça deixava el camp, perquè era... Es recollia, vosaltres sí que sabreu, per la campanya del senyor Dalmau i Vinyes.
Ai, tant! Ai, tant.
Bueno, doncs això ho explico a molts puestos i tinc que dir, és un senyor que a través de la ràdio...
El bou d'en Pau Pi, no?
Sí. Bueno, sí. Aquest era un altre.
Aquest sí, era un altre.
El Paulinet, sí. El bou d'en Pau Pi, però un altre. Però el que ella diu, i jo hi he assistit, perquè jo en tinc 78... I el meu pare era d'aquells que em portava a veure aquest partit, ja era sòcia, em portava a veure aquest partit, perquè és sòcia del Barça des dels 5 anys, a veure perquè deixés tranquil·la la mama i fes els seus canelons.
A veure...
Havies arribat a veure jugar la Carme?
Segurament sí, el que no sabia que era ella. Clar. En aquell moment...
Precisament ho tinc que reconèixer. Jo no era de les que destacava.
No, però havia vist jugar senyora o senyoretes, però clar, els noms... Perdona, Carme.
No.
No tenien ni idea de ningú. Com a molt, l'endemà el meu pare comprava, que el portaven sempre al diari d'això, i el mirava, però no m'havia...
No, és que no.
La Carme va arribar al món del futbol l'any 1970, si no tinc mal entès. Va veure un anunci al diari Teleexpress. L'anunci el tinc aquí, deia... Es busquen noies per jugar a futbol.
Sí.
I vas decidir presentar-te.
Ràpid. Jo és que no ho vaig dubtar. Llavors hi havia les pobres noies que, degut a casa seva, doncs, això ja era depèn de l'ambient de cada una a casa seva, es canviaven el cognom perquè no sapiguessin que anava a entrenar.
Uf!
Sí.
Quants anys tenies, llavors?
22.
Ah, 22.
Clar, no estava ben vist, això.
No, a més, per exemple, hi havia una noia que li van permetre, perquè van veure que tenia maneres i era portera, que entrés en aquell col·lectiu d'aquell dia, que es va muntar per aquell dia. Era encarregada de la Bayer, la química.
Sí, les aspirines.
Clar, aquella època, una noia de 30 anys. I encarregada de la Bayer, pues, venia un dia, sí, tu és quin nom? Tal. Però tu no havies dit tal... Arreglava llençar llera. Hi havia una ella per allà, però molta... Hasta que ja ho va dir i ja està.
Carme, m'imagino que ara, quan veus... O sigui, amb tot el que va suposar allò, no? De que era raro. És a dir, una noia jugant a futbol en aquell moment era raro. La gent no estava habituada. Segurament devien pensar coses estranyes, probablement,
sí.
No?
Sí, estranyes, lletges, de
les
dir-ho,
sentiríeu, no?
De tot. Uf! Però mira, a mi sempre m'han preguntat i el que us havien arribat a dir, tu no sé. Dic, mira, el nostre era que es anaven boges per jugar a futbol. Ja ho senties, ja, perquè, esclar, tontes, no. Només jugàvem a futbol. I llavors, per aquí, a lo millor t'entrava, però és que tu anaves a lo teu. I per aquí et sortia, no. I el camp del Júpiter, que el Júpiter encara està... Hi havia unes valles que eren, bueno, de ferro, com un això, posats per aquí. A vegades veies per aquí que et anaven a veure si t'enganxaven dels cabells. Sí.
Que fort.
Però Laura, molt fort.
Què et sembla, Laura?
Pues que encara hem avançat poc amb tot això.
Bueno,
hem avançat bastant, però que encara amb els camps de futbol i tot se senten dir moltes coses les dones.
Ah, sí, sí.
I els àrbits, dones, parlem de les dones.
Perquè hi vaig cada setmana i entreno a l'equip, bueno, no l'entreno jo, estic de delegada institucional de l'agrupació Barça Jugadors, de l'equip femení, que són noies que han jugat al Barça, com ara aquestes, diguem-ne, i ho han deixat. I potser després han tingut crios i tal. Ostres, pues ara, i estan tornant a jugar. Que són les noies que, diguem-ne, acompanyo jo. Els dono el suport, els dic alguna cosa, el que sigui. Però aquestes noies, no sabeu els sacrificis que fan per venir a entrenar, perquè no trobem equips de veterana. No n'hi ha.
Clar.
Clar. De tants
clar,
anys,
segurament haurem, no de, haurem de deixar passar aquesta generació per tenir un futbol veterà femení, no?
Sí, no sé, perquè l'agrupació ha mirat i tot que hi haguessin hagut equips per anar a jugar. Hem anat a jugar a la Llun. Uh-huh. Que vam jugar, i això et trobo molt maco.
Sí. Ai, a la Llun!
Sí,
mare
sí.
Mare meva!
Però les contràries anaven amb malles i amb vela al cap.
Que fort,
oh, clar, sí. És que la Llun...
No totes, eh? Igual que a la tribuna hi havia gent de tota mena, amb tejanos estripats i... Sí. Sí, sí.
Escolta, Carme, i a casa què et deien?
Res. El meu pare ja era jugador de l'Europa.
Imagina't.
Quan jugaven i donaven un sac de patates i alguna propineta. Després sempre ha jugat el meu germà un altre. Jo, resultes del meu germà, jugava... No, que va, no tan ample, un carrer, però posa un carrer com aquest, i jugàvem a pilota, perquè, clar, jo no jugava a futbol, jugàvem a pilota.
Clar.
Jo me n'en recordo, era, el carrer era llarguet, i sentia clinc, 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 baixava el tramvia, el trole, el trole. Agafàvem la pilota, esperàvem...
Això és interessant, perquè, clar, una cosa és el futbol a l'estadi, i l'altra era el futbol al carrer.
Clar.
I jo no sé si la gent, fins i tot els nens, estaven molt habituats a que hi hagués una nena que jugava a futbol.
No, a la meva època no. Jo, perquè el meu germà era superfutbolero, fins als 48 anys va anar passant, per qüestió d'edat, ara en aquest aquí, del barri, no? Vull dir... I, bueno, ell, un altre apassionat del futbol. I, clar, quan ho vaig dir... Ah, sí, què dius? Però, clar, amb ells a casa hi havia ambient de futbol.
Clar.
No érem forofos, eh? Però ja érem socis, ja era una cosa normal.
Quan veus a les noies d'avui triomfant i que, a més, tenen el reconeixement de la gent, et fa una mica d'enveja?
Molta. Jo els hi he dit amb ella. Però llavors... Ja he pogut fanfarronejar una mica. Ara ja no, però res, fa un any els deia, però jo he jugat a l'estadi de dia i de nit, cosa que vosaltres encara no hem fet. Ja ho han fet, però bueno.
Déu-n'hi-do. Què et sembla, Carme?
Mm-hmm. Molt bé, escolta, l'estic escoltant i l'estic admirant de veritat, eh? Perquè jo que menys em pensava en aquella època de que aquestes persones fossin com sou ara i com éreu llavors, per mi era, mira, era allò de dia, era unes senyores que jugaven a pilota, el que dius tu, davant de l'equip del Barça, que d'això, però vull dir, és el que considerava, i també el que dius tu, també havia sentit algunes coses que...
Que aquell dia el senyor Montal, quan se li van a dir, escolti, volem, i va dir, ah, si trobeu gent per fer dos equips, diu, pues vale.
Doncs vinga.
Els dos dies ja vam anar a dir que ja ho teníem. Sí, sí. Però l'home ens va... No sé.
Els va recolzar.
Sí, 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 sí.
És curiós,
I contra tres de la Junta que estaven a matar. No, que dones.
Bé, és que és curiós, la pregunta que ha fet la Consol, que era molt adient, no?, de dir, i què et deien a casa? O sigui, perquè una cosa com a dia d'avui tens una nena que vol jugar a futbol, doncs juga a futbol i ja està. Però aleshores no. Aleshores era molt novador, realment...
Però gràcies a vosaltres, que vau estar constants i que vau saber... Ara es pot arribar on estan arribant. Perquè si no haguéssiu estat vosaltres, com per iniciar-ho, hagués costat moltíssim més.
No, i la quantitat de noies que han seguit estarà. Perquè nosaltres vam ser les pioneres.
Però deixa'm dir-te, Carme, una cosa. Jo tinc la sensació que el triomf actual del futbol femení us ha reivindicat a vosaltres.
Sí.
Us ha reivindicat. O sigui, sí. Tu ets una persona que en els últims temps jo t'he vist a tot arreu.
Sí. És que tinc molt temps lliure i jo l'ho
aprofito. No.
Però em coneix tothom.
Però una cosa és que tinguis molt temps lliure i l'altra és que et truquin per anar als puestos. I sabem tots com funcionen els mitjans de comunicació.
Sí,
nosaltres
sí.
Els primers, eh? És a dir, que quan ens vam posar a parlar en futbol femení vam dir, ostres, i les persones que hi eren abans, no? I efectivament aquí surts tu, no? O sigui que tinc la sensació...
Bueno, i les companyes, perquè les companyes, menys dues, pobres, que són mortes, estem totes a l'agrupació, i si cal que fan excursions, si es té que anar a veure... Quan van jugar la primera Copa d'Europa, que va ser sortir i ens van... A Budapest, sí. El Barça ens va invitar a totes. A totes les que del primer dia, sí. Home. Sí, sí, sí.
Que realment però mereixeu un reconeixement, eh?
Sí, sí. No, no, i bueno, bueno, no vull parlar, que llavors la pifio.
Estem en família, doncs.
Sí. No, no, vull dir que ara també s'implica molt el senyor Laporta. Però, esclar, ara tens l'època bona, clar, no? De los triunfos, de sortir a la foto... Sí, de... sí. Però primer no ho tenia gaire clar, però bueno, ara ja s'hi ha volcat i ja tot ho fa bé. Ja.
Veus bé el Barça, sí. Carme, o no?
Bueno, jo a vegades, així broma, dic... Però... Què feu? Passeu-li algun vídeo en aquests nois, que les noies guanyen de 7, de 8, de 10...
Sí. Sí.
Que bonic això,
ai,
no?
Sí, jo la veritat que no sóc futbolera.
Ha sigut un goig conèixer-te.
Però... Jo, amb el que em va fer molta il·lusió, quan allò que dèiem, em van venir a buscar a l'agrupació Barça Jugadors perquè em van dir, no hi ha noies, tot és masculí. I volem ja integrar el femení. Ja van venir a buscar a mi. Claro.
Un autèntic referent. Clarament un autèntic referent. Sí, què no vas a dir, Consol?
Ja dic que jo, que no soc futbolera, quan veig a la Cotilla tots aquests reconeixements i premis, fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió com aquesta joventut va pujant amb tanta força, amb tanta empenta, i de tant sento orgull i no sé, me fa com esborrono i tot, de tot el que ens estan ensenyant, no? De que ens porta, el que ens ha costat a nosaltres arribar fins aquí, amb altres àmbits, però amb aquest àmbit ja hi són.
Ara aquestes noies pensa que les que estan triomfant ara, la Jennifer Hermoso, la Putella, totes aquestes, ja fa que estan treballant amb el Barça allà a la Masia, n'hi han que més de 10 anys.
Déu-n'hi-do.
Clar, és que no és allò de dir, ai, mira, ara guanyen. No, no, no.
L'esforç hi és, l'esforç.
És un gran esforç els que s'ha de fer, no?
Sí, sí.
Carme, ens ha agradat molt que hagis vingut avui al nostre programa.
Bueno, ja ho saps. Sempre que vulguis.
Avui, Carme, hem fet una cosa. Hem anat a buscar dones a les que admirem per diferents raons i el nostre programa avui ha estat ple. Fixa't que hem tingut a 3 diputades del Parlament, després hem tingut la presidenta del Parlament de Catalunya, la Leire Pagín, l'exministra de Sanitat, dones que admirem, no? I encara en tenim dos exemples més que a continuació descobrirem el programa de dones molt top. Ja us ho dic ara. Un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Sempre que vulgueu.
Gràcies, Carme.
Sempre dic el mateix. Dic, no és que vulgui agafar-ho tot, és que jo tinc hora. I estic sola, doncs...
Doncs vinga.
Doncs dic d'això sense cobrar res.
Molt bé.
Però ja és suficient amb la satisfacció.
Sí, sí, sí.
Farem una petita pausa. Fem una petita pausa. Aprofitem per prendre una mica d'aire. Així deixem a la Carme sortir tranquil·lament. I ara us presentaré una altra senyora.
Vinga.
Us sembla bé?
Un petit aplaudiment per tu.
Bueno,
ai, amb aplaudiments i tot. Escolta, per cert, Carme...
Jo
no us havia preguntat l'edat. Tu tens 78 anys?
Sí, senyor.
Però ho portes estupendo.
Moltes gràcies.
T'ho dic de debò, eh?
L'ànima.
No, és que quan has dit... Jo tinc 78 anys, m'he quedat molt impressionat.
Doncs pues els tinc.
Però doncs... és que el viure situacions així, cada un el seu... pot fer teatre, un altre... Jo, si és que no paro, si tinc l'agenda més plena ara que quan era jove.
Deixa'm dir-te que se't veu una mica, Carme, això? O sigui, sí, que se't veu una dona...
Sí, d'empenta.
Sí, senyor.
D'empenta.
Vinga, que fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. This time I know, I know, I know.
Les 5 i 25 minuts, que us deia? La Carme, ara, quan sortia aquest cap de setmana, Laura, hi ha derbi?
Un Barça-Madrid.
Barça-Madrid.
I l'altre diumenge dic que també.
Però us veig molt posades, no? Estic molt posades amb el tema futbol i estic molt impressionat. Tu no, Consol.
Jo no.
Jo tampoc. Jo tampoc.
Jo estic aprenent.
Però clar, tu, el número 868 del Barça.
Sí.
Però és molt fort, això.
Des dels 5 anys.
Des dels 5 anys. Impressionant. O sigui, que ets culer, culer.
Culer, culer. I si et dic que el meu marit era de l'Espanyol, t'ho creuràs?
Home, i tant.
Pues bé.
Mai
a la vida ens havíem barallat.
Perquè... Ni en un Barça espanyol?
Ni en un Barça espanyol.
Bueno, tu tenies les de guanyar en aquell moment, no?
Sí.
Ara...
Ell va acabar sent, vull dir, o sigui, soci del Barça, perquè deia, amb tota la bona d'això, que si volia veure futbol tenia que anar al camp del Barça.
Això deia ell.
Això deia ell. Ja havia sigut futbolista...
A mi els pericos jo sempre els he admirat molt.
Sí.
Perquè penso que sempre, penso, que ha estat més fàcil històricament ser del Barça que no pas de l'Espanyol.
I tant que sí. És ben veritat, perquè l'Espanyol al final, com a molt, ha guanyat dos copes o tres del rei, però, pobret meu, no res més.
Ja. Quan, quina edat tenies quan vas conèixer el teu marit?
Jo, el meu marit, el vaig conèixer amb 14 anys, perquè amb la seva germana i jo jugàvem a baloncesto.
A baloncesto? Però escolta'm, Carme, però tu ets una caixa de sorpreses magnífica. O sigui, jugaves a bàsquet?
Jugàvem a bàsquet.
Perquè tampoc era un esport de noies, no?
No.
O sigui, hem anat a buscar la futbolista referència quan teníem aquí la senyora del bàsquet de referència.
Bueno, no, la senyora del bàsquet no. Vull dir, jo havia jugat al bàsquet i d'això, i vam ser subcampeones d'Espanya dues vegades de la Lliga, diguéssim, dirien la Lliga LEP, i sempre ens guanyava el Madrid. No?
Però quina passada, però que no tenia ni idea, Carme. Laura, hi ha alguna... A veure, perdoneu-me un moment, abans de continuar. Hi ha alguna cosa que m'hagueu d'explicar que jo no sàpiga?
Ui!
Però quines dones que teniu... Cara amb les tietes, vosaltres sí que... Escolta'm, Laura, el teu primer nòvio va ser el teu marit o no?
Sí, senyor.
Sí, eh?
14 anys també tenia.
També 14. El teu també és ser 14 i hi ha nòvios, també.
No. Fins que ell no va tornar del servei militar, va dir que, com que jugava la seva germana, ens venia a veure, ens venia d'això, sortíem en grup, però no nòvios. Fins que ell no va tornar del servei militar, no vam formalitzar res.
I en aquella època va haver-hi algun altre noi que, jo què sé, que...
En grup, sí. Vull dir, hi havia un jugador de bàsquet que m'agradava, però bueno, però no...
Però ja està.
Però ja està.
Ja està. Consol, tu què?
Jo vaig tenir uns abans i uns després.
Com ho has dit, això?
Bé.
No, m'ho hauries de tornar a explicar perquè no ho he entès. Què m'has dit?
Home, la pregunta és si era el primer nòvio o el marit, no?
Sí.
Doncs jo vaig tenir unes relacions abans,
sí,
i unes després.
Ah, molt bé.
Perquè estic divorciada.
Estàs divorciada, molt bé. Escolta'm, t'imagines ara que de cop apareix per la teva vida un d'aquells amors d'adolescència, per exemple?
No, això no m'ho imagino, però que arribi un amor, sí.
Sí, no?
Sí.
Ah, bueno, clar, això absolutament, no?
Jo estic lliure.
Diana, ¿qué tal? Buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Diana Talrewicz, ¿lo he dicho bien?
No.
No. Estaba convencido que me iba a equivocar. ¿Cómo se pronuncia su apellido?
Talarevich.
Eso es.
¿Sí?
Muy bien.
Estupendo. Diana Talarevich es la autora de aquel libro que tenemos al damunt la taula, que es diu La decisión de Julia, y que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con una persona que de repente recibe una inesperada, o aparece una inesperada visita, ¿no?
No, más que visita, un mensaje a través de las redes sociales.
Ajá.
De un antiguo amor de adolescencia, que 50 y pico de años después se pone en contacto con ella. Uh-huh. Y entonces eso para ella es como un revulsivo, porque ella está atrapada en un matrimonio que no le satisface, y porque su marido pues se ha jubilado y desde que lo ha hecho pues no tiene interés por nada más que estar en casa y ver la televisión. Y bueno, pues para ella eso pues la hace... pensar que hubiera sido si viviera la asignatura que quedó pendiente. Y bueno, pues de eso trata la novela, esta es la trama.
Es una situación bastante habitual, ¿no? Dicen que los hombres cuando se jubilan, o nos jubilamos, somos insoportables. ¿Un coñazo? ¿Qué vols dir, Laura? ¿Qué vols dir aquí, que somos un coñazo? O sigui...
Pues la veritat, porque están acostumbrados a trabajar, entrar y salir, y luego se quedan... Nosotras somos más espabiladas. De verdad, porque siempre nos buscamos una cosa u otra para sustituir el aburrimiento y el asco de estar en según qué situaciones. Pero ellos no, se acomodan con las zapatillitas, la televisión, la batita...
O sea, que,
y bueno, es un coñazo.
O sea, que entens absolutamente a la Júlia.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Esto podría ser perfectamente una historia basada en hechos reales, ¿no?
Bueno, es que el inicio, digamos, fue lo que me dio el fogonazo para escribir la novela, porque es real, pero luego todo ha sido ficcional. Porque pensé que detrás de esto tenía que haber una novela, porque era algo, después de 50 años, que alguien se ponga en contacto contigo, pues es particular. Y bueno, pues luego ya pues ella pues es traductora, está traduciendo un libro que la abduce completamente porque tiene mucha admiración por la escritora que lo escribe, porque ella es libre y es valiente y no tiene miedo a nada. Y entonces de alguna manera ella vive entre la realidad y la ficción y se imagina si ella fuera capaz de... Y bueno, de eso va, de que finalmente es capaz de...
Oh, estupendo.
Pero claro, es un conflicto tremendo porque ella tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos, ella ronda los 60 años. Y
es joven todavía.
¿Sesentañera?
Bueno, sesentañera,
es
exacto.
Joven, 60 años.
Todavía
es joven.
Tiene ganas de disfrutar de la vida, mientras que su marido pues es como si lo tuviera ya todo vivido hecho. Y hecho.
Qué consol.
Ai, jo estic tan d'acord amb el que diu. Les dones, penso, en general, eh? Tampoc no voldria... Però tenim un esperit, som molt inquietes i busquem estar cada dia millor i aprendre. Jo crec que fins que ens morim, pràcticament, o fins que la salut ens ho permet. I els homes potser tenen altres interessos, però és veritat això que diu la Laura, que s'apoltrona més, a casa, al mando, la tele... I nosaltres no, volem estar en tribu, ens agrada molt parlar entre nosaltres, ens confessem, ens ajudem, fem molt xarxa. I això ens ajuda a estar vives.
Consol, què dius? Ai, perdó, Carme, què dius?
En part sí i en part no. Mira, jo he treballat, i la Laura ho sap ben bé, en un casal de gent gran. I allà, pues, tenim de tot.
De
jo
tot.
He arribat a tindre una senyora... Perdó, si hablo en català...
Sí, claro, háblame.
Gràcies. De dir, escolta'm, el meu marit se'm jubila. Per què no li ensenyes aquí al casal què és el que feu, què és el que d'això? Perquè estic tipa, quan vaig a fregar i tinc que dir, aixeca els peus. Oi, amb el bé que estic jo ara em fas aixecar.
Totalment.
I, per favor, diu, aniria molt bé que pels matins fes alguna cosa.
Home, podia fregar ell, també.
Bueno, ja
això,
no demanen tant.
Sí, la gran queixa era que m'havia d'aixecar els peus perquè la senyora passés el mojo, que el passés ell,
però
directament.
Però los señores de nuestra edad no levantan los pies, ni friegan ellos.
Ah, no?
No, están muy mal acostumbrados.
Doncs jo soc bo, eh? Fer les neteges de casa, jo soc bo, eh?
Pues bo.
Aquí,
pues si
aquí
quieres,
os lo dejo, eh?
Mirlo,
eh?
Si mirlo.
Quieres, puedes venir un dia a cada casa.
Si pagueu bé, escolta'm...
Perdona, qui va pagar?
No, home, perdona, el meu és un servei professional.
Jo, els meus fills, tinc dos fills,
sí.
Que tu podies ser ben bé el meu fill, un de 53,
sí,
eh?
Sí.
Doncs pues, saben cuinar, saben fregar i saben fer tot. Ara, el meu marit, i era una bona persona, un bon d'això, si era necessari ho feia, però...
Clar.
Si ho feies tu, millor.
Diana, es un poco como en un momento en el que nos morimos mucho más mayores, en el que efectivamente hay quien sostiene incluso que la monogamia se inventó cuando la gente se moría con 40 años, ¿no? Y que efectivamente ahora la vida dura mucho más y por tanto las parejas, pues hay parejas que son magníficas y otras que no son tan magníficas, pues ven como ese sufrimiento, ese tipo de relación, pues se alarga en el tiempo, ¿no? Es casi una crisis de los 40, pero a los 60, ¿no? Lo que le pasa a esta señora.
Sí, esta señora le pasa una crisis a los 60 porque ella todavía se siente viva y su marido pues ha muerto en vida. Y entonces ella no se es rebelde y no se adapta. Y la traducción de la escritora que está traduciendo la ayuda a complementar esa ilusión por vivir, porque ella lo ha hecho. Y bueno, pues es una lucha existencial. No solo es que se ha enamorado de este hombre a través de las redes sociales, es que ella tiene una lucha
para seguir viviendo
y para tener su propia identidad, no la del marido, ¿no? Y bueno, pues de eso va la novela.
Pues qué ganas, ¿no? De decirla, ¿no?
Sí, sí. Y a todo esto se le suma la tensión de que la editorial la premia para que dé el manuscrito y eso también le produce cierto estrés y coincide con el contexto histórico del proceso en Cataluña, que también tiene un momento de crispación social, y todo esto hace que ella no sabe por dónde tirar hasta que finalmente pues encuentra el camino.
Que no farem spoiler.
No
farem spoiler, no avançarem res perquè s'han de llegir el llibre.
Ai, el amor.
Yo de todos modos, esto nunca se puede decir, ¿no? Pero yo no podría estar con otra persona que no fuese mi marido. Llevo 51 años casada. Sí. Y aún lo encuentro guapísimo, gozo de estar a su lado con las manos cogidas.
Pues es un éxito.
Y realmente, y no será porque no hemos tenido, porque yo tengo mucho genio, aunque no lo parezca, o sí que lo parezca. Tengo mucho genio, y él no lo tiene. Y entonces juntar una persona que es una bomba a otra persona que es mucho más tranquilo, nos ha sido difícil. Pero el amor de cuando eres mayor y estás a tu lado, y él a ti y tú a él, es otra forma. Quieres de distinta manera, pero quieres.
Sí, pero eso quizás más tarde, no a los 60. A los 60 todavía se tiene impulso para querer seguir viviendo. De todas maneras, os voy a leer dos cabeceras que han salido en La Vanguardia y en El País, que dice: se disparan las separaciones de parejas que pasan de los 60 años.
Sí, es verdad.
Aquello que hace solo 3 décadas era estigmatizado y visto como algo extraño, hoy se vive con naturalidad. Esto lo dice La Vanguardia, y El País dice: cuando el divorcio estalla en el umbral de la vejez, más de 1,000 personas mayores de 70 años se separan cada año en España. La jubilación suele suponer un punto de ruptura para las parejas. O sea que casualmente he cogido un tema que es de actualidad.
Sí. Totalmente. Y silenciado un poco, ¿eh? Silenciado.
Es que el tema actualidad lo ha sido siempre. El problema es si se habla o no se habla de él, que es distinto. Yo creo que no hi ha una manera amb això. És a dir, que segurament un cas com el de la Laura és meravellós. És a dir, tant de bo tots poguéssim arribar després de 50 no sé quants anys a parlar així de la parella. És meravellós. També és meravellós que una persona que no sent això en un moment donat pugui dir fins aquí. I pugui començar una vida nova, no? Estimar els 60 o reenamorar-se, tornar-se a enamorar, conèixer una persona, sentir aquell pessigolleig per l'estómac, això és magnífic, tingui-ho l'edat que tingui,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És vida,
és un regalo.
És que en realitat l'amor és un sentiment i dependrà de cada persona, del reservori que tingui, de donar i rebre amor.
Clar.
Llavors, si tu tens aquest sentiment i tens aquest cabal i el vols exercir, doncs endavant. Per què no? Perquè és un tema tabú o perquè no està ben vist, o la família, els fills, aquestes coses que a vegades, no? Que els hi costa veure els pares com un home o com una dona, eh? Si no, els agrada més veure com a mare, com a pare.
Julia se tiene que enfrentar precisamente a sus hijos, tiene que hablar con ellos, tiene que explicarle sus motivos, al marido también, en fin.
No, que no entienden nada.
No es fácil todo esto, no es fácil.
Ay, este libro.
A mí me gusta porque al abrir el libro me he encontrado con su tarjeta, pero claro, en su tarjeta dice abogada.
Bueno, es que son tarjetas antiguas de cuando ejercía.
Ah, muy bien.
Soy abogado, sí. Lo que pasa es que me retiré ya hace unos años.
¿Y ahora se dedica a escribir?
Y ahora me dedico a escribir. Esta es mi segunda novela. La primera fue La última judía.
Sí. Qué bien, ¿no?
Pues sí, porque yo estoy...
Es casi la historia de Julia. Pero en este caso a nivel profesional, ¿no?
A nivel profesional, sí, de encontrar algo que sustituya lo que ya dejé de hacer.
Claro.
Porque la actividad me gusta y la literatura me ha tirado sempre moltíssim.
És meravellós, Carme, efectivament comprovar, com estem comprovant al llarg del nostre programa d'avui, que efectivament no hi ha professions d'homes i dones. Això ho hem vist, no? Hem tingut una dona futbolista que va ser pionera, no ara, fa, com ella mateixa ha reivindicat, 70, fa 55 70, anys. 70, 55 anys que ella va començar.
El 70,
efectivament, no? O tantes i tantes coses. Abans parlàvem amb la exministra de Sanitat, no?, que va ser molt jove ministra de Sanitat i que tothom, d'alguna manera, se'm portava les mans al cap perquè era massa jove i era dona i no sé què.
Sí, se'n recordeu coses... a la Chacó, ministra de Defensa, embarassada. És que aquella imatge, passant revista a les tropes, embarassada, a mi és que em va colpir d'una manera
el
brutal.
El món sencer, jo diria el món sencer.
Sí,
no,
va ser
Diana,
una imatge icònica,
aquell moment?
Sí, va ser portada de Time, em sembla, no?
No, va ser portada a tot arreu. Va ser portada absolutament a tot arreu, no?
Va ser...
La dona que tenim a l'altre costat del fil telefònic podria ser portada perfectament, si no ho és ja, en moltes revistes científiques. Perquè, Alba Cervera, què tal? Bona tarda, Alba.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Feliç Dia de la Dona.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Avui hem començat el nostre programa amb aquest objectiu ferm de demostrar que no hi ha professions d'homes i dones. I que algunes dones són capaces de fer molt més que molts homes, és el cas de l'Alba, que és investigadora del Barcelona Supercomputing Center i la persona que ha de dirigir allò que diuen l'ordinador quàntic, l'únic que hi ha al sud d'Europa. És així, no?
Sí, efectivament, sóc la coordinadora del projecte Quantum Spain, que és un projecte supergran que té una financiació de 22 milions d'euros i que pretén tenir el primer ordinador quàntic que doni un servei del sud d'Europa, aquí a les nostres instal·lacions, a Barcelona.
Per què serveix un ordinador quàntic?
Doncs de la mateixa manera que tenim ordinadors que serveixen per moltes coses, no? Tots sabem que podem utilitzar un ordinador per moltíssimes tasques, des de la investigació fins a buscar aplicacions o al nostre dia a dia. L'ordinador quàntic és una altra eina que utilitza la computació d'una manera totalment diferent i que ens permet fer càlculs que amb un ordinador tradicional doncs, no estan al nostre abast perquè no estan, diguem, dissenyats per dur-se a termini.
Clar. L'altre dia llegim un titular de que Barcelona tenia tots els números per convertir-se en la gran referència quàntica a nivell europeu. Imagino que la presència d'aquest futur ordinador té a veure, també, no?
Sí, és una gran part perquè, aviam, que acabi aquí a l'ordinador quàntic no és una casualitat i és que, efectivament, a Barcelona tenim un ecosistema quàntic molt interessant des de fa molts anys perquè tenim tant el BCC com a altres centres d'investigació com l'Institut de Ciències Fotòniques o les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona, uh-huh, que fa molts anys que treballen amb quàntica i que això permet que hi hagi aquesta massa crítica que és tan important perquè es duguin a terme... aquest tipus de projectes tan grans i ambiciosos.
Què us sembla? És que estic envoltat de dones. Tinc Alba, clar, és que ella ens parla, m'imagino que des del Barcelona Supercomputing Center, però deixa'm que t'expliqui que ens acompanya l'escriptora Diana Talarevich. Vull dir, Diana, sí, no? Diana Talarevich, amb un llibre que es diu La decisió de Julia, i després tenim les nostres tietes, la Laura, la Consol i la Carme. Què us sembla, això que ens està explicant la...
Fantàstic. Fantàstic. I m'agradaria saber si li ha costat molt arribar a on està.
Doncs sí, no. O sigui, òbviament, per arribar on estic he hagut de treballar molt, com tots, però realment la part que a mi és el que menys m'esperava d'alguna manera i agraeixo molt és que s'ha confiat en mi, se m'ha donat l'oportunitat d'estar on soc i jo l'he sabut aprofitar, no? Jo crec que això és el que fa falta en general per les dones, sobretot també en la joventut en general, de que se'ns doni l'oportunitat de demostrar el que podem fer, perquè, òbviament, podem fer coses molt interessants, igual que els nostres companys.
Clar, però fixa't que sovint es parla de que manquen dones en determinats sectors i sempre es parla de que manquen referents. D'alguna manera, Alba, tu ets una referent per les noies que a dia d'avui voldrien ser o comencen a coquetejar amb la idea de ser investigadores, no?
Bueno, això no ho sé jo, ho hauríem de preguntar a elles, però per suposat que jo sempre estaré aquí per demostrar que efectivament podem estar aquí, que és una part, jo penso que és molt important, perquè al final s'ha de una mica trencar la barrera i els prejudicis i els estigmes, no?, que poden haver al voltant de la investigació en general, de que som uns friquis o que som gent uranya, quan no és ni molt menys així, i per altra banda l'estigma de que les dones no se'ns poden donar bé carreres tècniques com poden ser física, jo en el meu cas soc física, uh-huh, o com poden ser les enginyeries o informàtica. Per tant, és superimportant demostrar que hi ha de tot a tot arreu i que, per tant, tu pots fer el que a tu et vingui de gust, que no et sentis que estàs menys capacitada.
Lògicament. Laura, no pares de prendre notes. Pues puc preguntar què escrius?
Pues apunts de perquè jo les persones que conec que me semblen interessants, uh-huh, i per tindre-les i buscar-les.
Ah, que bo, que bo. Sí. Això ho fas sempre, de prendre nota de...
Home, des de que sóc una tieta, sí.
Des que vens al programa, sí, eh?
Sí.
És veritat que us barregem, sí, amb gent molt interessant,
perquè
això és veritat,
ja has vist,
eh?
Que, ja has vist que prenc notes ara mateix, però jo aquest llibre me'l compraré a la senyora o senyoreta Cervera. Estaré pendenta també de coses.
La senyora... D'un noi no diríem mai el senyoret o el senyor, diríem senyor.
És que a mi m'agrada la paraula senyora.
Senyora, a mi també m'agrada. Sí. Alba, com t'agrada que et diguin, senyora o senyoreta?
A mi, en realitat, ja que sóc doctora, prefereixo que em diguin doctora.
Tens tot el raó.
No m'importa, realment. No m'importa ni molt menys, però sí que és veritat que aconseguir un doctorat és difícil i un cop ho assoleixes et ve de gust posar-ho, no? Això que sempre et pregunten quan et compres un bol. Què ets, senyora, senyoreta o senyor? Pues, m'agrada dir, pues, ni una cosa ni l'altra. Soc doctora
fantàstic,
i prou, no?
Fantàstic.
Però, bueno, òbviament, no tinc cap problema.
I tant.
De tots modos, felicitats, perquè segur que no t'ha sigut gens fàcil i realment estar al lloc que estàs és perquè deus valdre. I el sacrifici que teniu que fer, que realment tothom que vulgui arribar a coses importants s'ha de fer sacrificis. I no voler arribar perquè no s'arriba enlloc.
Clar. Carme, què et sembla?
Perfecte. Jo és que em quedo en una dada, perquè, clar, jo tinc uns estudis molt més baixos, bueno, relativament molt... Tinc el batxillerat i s'ha acabat, i d'això. I admiro amb aquestes persones, vull dir, perquè és el que diu la Laura, el que tenen que treballar, el que tenen que batallar. Però és que ara últimament també m'estic recordant de que quan fan vull dir, per les carreres, per entrar a les carreres, quasi sempre la majoria, la nota més alta, acostumen a treure
senyores.
Ja. Yeah.
Sí.
O sigui, jo no sé si és perquè són més estudioses del que fos, però les noies té de 9s i 10s i d'això, vull dir, quasi sempre que diuen... Pràcticament me'n dono compte de que la dona, avui en dia, amb aquest aspecte, ha millorat molt, moltíssim. I me n'alegro, i me n'alegro molt.
Aquí segurament hem de felicitar també l'Alba Cervera per haver fet de la seva feina una passió, perquè m'imagino que investigar en física quàntica ha de ser, per algú que entengui d'això, Alba, realment una cosa fascinant, no?
Home, òbviament, si em preguntes a mi, m'agrada molt la meva feina i per això estic aquí, no?, i m'interessa, però realment, en general, no només amb la quàntica, sinó amb totes les ciències en general i també altres camps, fer el que t'apassiona és realment marca la diferència, no?, de tota la dedicació que li fas i que val la pena aquest esforç i els sacrificis si els has de fer, no? En el cas de les tecnologies quàntiques, que és el que jo treballo i el que s'enfoca al nostre projecte, realment la part que a mi crida més l'atenció és que estem parlant d'una revolució tecnològica i d'una avantguàrdia tecnològica. Llavors, sempre estan passant coses, cada dia surten notícies noves, des de notícies d'empreses que han invertit a notícies científiques d'avanços científics en aquest camp. Uh-huh. I, per tant, no ens avorrim gens, no? Que per mi és una cosa molt important, que sempre estiguin passant coses.
Molt bé. Doctora Alba Cervera, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres i feliç Dia de la Dona.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb la nostra veu.
Faltaria més.
Felicitats.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Estem a 12 minuts de les 6. Anda, que us podeu queixar, eh?
No.
Heu vist quines tres dones us hem portat,
Uau, perdó.
Heu vist quines tres dones s'han afegit al grup de dones magnífiques?
Bueno, ja.
Home, fem-ho bé, això, no?
Això ja és massa.
S'agraeix.
Fem-ho bé. La decisió de Julia és un llibre... Jo tinc la sensació que aquí hi ha molt de tot, no? Hi ha molt de somni, hi ha molt de... Molt de somnis. És que bona, en bona part tots som una mica els nostres somnis, també, no? Claro. O sigui...
Si no tuviéramos la libertad de soñar, uf, la vida sería terrible.
Es verdad. Y de hecho, cuando sueñas mucho en algo, un poco verdad, lo hacemos, ¿no? Aunque...
Sí, sí, sí. A veces en los sueños se hacen realidad, claro.
Bueno, incluso cuando no se hacen realidad, ¿no? Como decía un amigo mío, dice, es muy bueno hacer el... ¿cómo se dice esto? El cuento de la lechera.
Ya,
sí.
Porque dice, si no sale, no sale igual. No, perdón, si tiene que salir, va a salir igual. Pero si no sale, que te quite lo bailado, lo bien que te lo has pasado pensando en que saliese, ¿no?
A mí se me intenta.
Además, soñar es económico al máximo.
A tope.
Es súper económico.
Diana, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar hoy con nosotros.
Gracias por el libro.
Gracias a vosotros.
Ens queden, 8-7 minuts de programa. Voleu parlar d'alguna altra cosa en concret o teniu algun tema vosaltres que us hagi cridat l'atenció aquests dies o no?
Bueno,
per desgràcia...
El tema.
Ucraïna, en parleu?
Sí.
Sí, Déu-n'hi-do, quin desastre.
Per desgràcia tenim aquest tema.
Quin desastre. Vull llegir el cas d'un nen amb 11 anys que ha recorregut 1.200 quilòmetres solet amb el telèfon apuntat
a la
mà. 1.200 quilòmetres ell sol. I s'ha retrobat amb la família. Pobret meu, eh?
Sí, sí.
És que se t'escapa de les mans tot això.
Hi ha una història que és curiosa, realment. La Diana no ha marxat, per tant, se puede incorporar a la conversació. Vaya, faltaria más. És al·lucinant, eh? I esto, a mi, des d'un punt de vista informatiu, des d'un punt de vista de persones que fem ràdio i, per tant, que gestionem, a vegades, com es reben els missatges, sempre m'ha al·lucinat, no? Que un diu, 2 milions de persones i no es fa la idea, realment, de què estem parlant. Però, en canvi, parles d'un nen i el valor de la notícia es dispara. És una cosa molt curiosa, no? Què us sembla?
Però és que 2 milions de persones és més de tota la població de Barcelona.
Sí, sí.
És com si tothom d'aquí hagués marxat cap a on sigui, cap a França, cap a Brussel·les, cap a on sigui. És una barbaritat que jo em faig creus de com ho poden assumir i gestionar a Romania o a Itàlia o a Polònia. És que em va ser increïble. Sí. No sé com... No sé...
Pues aquí tengo entendido que han llegado unos pocos miles.
1.200. Sí. A Cataluña, 1.200.
Y no sabemos qué hacer todavía. ¿Dónde colocarlos? ¿Cómo adaptarlos?
Yeah. En albergues. Pues
sí, imagínate que te lleguen casi 2 millones.
Pero de todos modos, el hecho de que estén con un... sostre, com es diu en castellà?
Un techo.
Perdón. Sí. Que estén en un techo y que no ya estén es bajo cero, que tengan que estar en el suelo, que tengan... Ya es algo.
Sí, sí, por supuesto.
Lo que pasa que ahora que no se duerman en los laureles, quien manda, y que les busquen un sitio. Porque si estuviésemos nosotros nos gustaría también, ¿no?
És curiosa aquesta crisi, de tota manera, i és evident que ha tret el millor de nosaltres mateixos, però, i això ho reclama molta gent, de dir, ostres, quin comportament tan diferent quan veiem que això li passa a gent com nosaltres, europeus, no? En definitiva, a quan veiem que la gent escapa amb la... i venen aquí amb les pasteres, que escapen exactament del mateix. Sí, escapen exactament del mateix, no? I aleshores aquests com són moros, no? Diem, són moros, sí. I aleshores sembla que amb això estem considerant que són persones menys importants, no? I no. Val la pena que recordem això, tenint en compte que efectivament està molt bé tot el que la gent està fent per Ucraïna. El que no està tan bé és el que això està representant a nivell també econòmic. La llum, el preu de la llum. Què?
I el gas.
I el gas.
Avui deien que era el preu més car de tot del que seria...
De la llum.
De la llum.
Ahir, avui, sí. Ara ens tindrem que comprar un càmping gas i fer caldo per... i congelar-lo. Perquè la nevera té que estar encesa, perquè és l'única que no podem...
Indispensable.
És indispensable. Mira, lavar... Lavaremos así en el cuarto de baño un poquito y no encenderemos la lavadora si queremos.
¿Pero quién se acostumbra ahora a ducharse con agua fría? Bueno, yo particularmente no.
Pues mira, por partes. Ya está. Es que... Todo se busca soluciones.
No sé qui em deia l'altre dia, que crec que sí, però com no estic segur, que a partir d'ara pensen a dinar al bar tots els dies de la vida, perquè li sortirà més a compte el menú del bar que no pas si ha de cuinar.
Sí.
Bueno, es que el menú también subirá.
Eso iba a decir yo. También pues vaya, subirá.
Hemos sido felices por 3 segundos. Nos lo hemos cargado inmediatamente después.
Y hay gente que va rentar rentar aquestes empreses que fan, tenen màquines de rentar, que poses unes monedes, perquè surt més econòmic que fer l'abogada a casa.
Ja.
Van triguen més dies, fan una, aquestes màquines que són més grans, de 7 quilos, de 15 quilos, perdó.
Jo sóc molt fan, d'aquests llocs.
Pues mira.
Em sembla, jo tinc una, conec una persona que em va dir un dia, diu, a mi no m'agrada treballar. Tal qual, és l'única persona que jo he conegut a la meva vida que m'ha dit, a mi no m'agrada treballar.
Que ha sigut sincera.
Sí, sí, i saps què va fer? Va muntar dos negocis d'això.
Ah, molt bé.
Va muntar dos negocis d'això que els li funcionen fantàsticament bé i que tot el que fa és obrir el matí i tancar la nit. Li va algú a netejar i a recollir els diners. I s'ha acabat la seva feina. No està mal, eh?
No està mal. No,
home,
no,
si tenia...
Tomaremos nota.
Si tienes el dinero para montártelo...
Claro.
Porque, claro, tampoco es fácil. Tienes que tener un bolsillico.
Ya.
Para poder gastar.
¿El bolsillico? M'agrada el bolsillico.
Bolsillico, bolsillico.
Raconet.
Déu-n'hi-do, eh? Bueno, està bé, està bé. En fi, i tinc aquí la funció desconeguda de la cullera de fusta a la cuina. Són temes que em proposen per parlar amb vosaltres.
Imprescindible, la cullera de fusta.
Totalment.
Què ha passat? Què he dit, cullera de fusta? Us heu...
Us heu emocionat.
Però us heu emocionat. Què us passa amb les culleres de fusta?
És un conte molt maco, eh?
El de la cullera de fusta?
Sí.
No conec aquest conte, jo.
No el coneixes?
No.
Pues està molt bé, i sobretot per la gent gran.
Però explica'ns el conte, encara que sigui breu.
Bueno, pues es veu un d'això, un pare, un fill i el net, i el pare que amb el seu pare li diu d'això que diuen, bueno, van a sopar, uh-huh. I el posa en un raconet i li dona una cullera de fusta. I el fill el mira, i bueno, i els altres dinen a la taula tranquil·lament. I al cap d'una mica, el pare d'això li pregunta al seu fill, què estàs fent? Perquè està jugant amb un tros de fusta.
Sí.
Diu, estic fent una cullera. Diu, per què? Diu, perquè quan siguis tu gran, jo també et faré menjar amb aquesta cullera de fusta.
Sí, sí, sí.
I així li fa veure amb el pare, de que, clar, vull dir, o sigui, el mal fet, bueno, està molt mal explicat aquest,
no,
això,
no, no,
aquest
però...
conte, o sigui, que se'n doni compte de que, clar, vull dir, que tots tenim, vull dir, la nostra edat, tots tenim d'això, i tots tenim el mateix dret, i no perquè siguis més gran, tu tens que necessites una cullera de fusta, i nosaltres no d'això, o sigui, som, bueno, no sé com explicar-ho.
Ho has fet estupendo.
Jo ho he explicat. Jo és que vull dir, una altra cosa, era catequista, també.
Eres catequista?
L'explicàvem, també.
I l'explicàvem
amb notets i amb d'això, i vull dir, clar, llavors sabia expressar-lo millor.
Ho has fet estupendament.
Gràcies.
Com cada setmana. La Carme, la Consol,
gràcies.
I la Laura, que bé, ja volem que arribi la setmana vinent per
continuar
xerrant de coses.
Ho esperem amb il·lusió, eh?
Ah, sí?
Jo sí, i totes nosaltres.
Jo soc feliç, o sigui
pues
que...
Pues mira,
magnífic.
Todos felices.
Diana, siempre que quiera.
Bueno, pues lo mismo me apunto.
Vale.
Perfecto.
Que tenga mucho éxito y mucha venta.
Muchas gracias.
Les salutacions de tot l'equip. Les salutacions de tot l'equip del Tot anirà bé, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Demà tornarem, com sempre, a partir de les 3 de la tarda. Creuem els dits perquè no plogui en lloc de Catalunya, perquè en 3 minuts comença la manifestació de Barcelona. Ara ho estic dient de memòria. Barcelona, Girona i Lleida crec que és a les 6 i Tarragona és a les 7 de la tarda. Sigui on sigui, puguin anar o no, tots amb els drets de les dones, tots pels drets de les persones. Fins demà. Gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.